Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 12 minuts, llegim des de fa un mes, gairebé faria un mes exacte, el passat dissabte, el senyor Versáez és el nou president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Albert Sáez, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Albert Sáez viu a Sitges des de fa...
Doncs des de fa 15 anys. Sí, sí.
Fa 15 anys? On era Albert Sáez?
Quan ja no se'n recorda.
Quan ja no se'n recorda gaire bé, eh? Començarem per una qüestió molt fàcil, que suposo que és aquell exercici matinal entre Javier Bardem, Raúl Castro o el debat entre Rajoy i Zapatero, que escolliríeu com a titular d'avui?
Home, jo crec que el fet històric és Raúl Castro. La resta és allò que el Jorge sempre un deia, espuma del tiempo, que ocupa bona part de la nostra atenció com a ciutadans i de l'atenció dels mitjans de comunicació, però que després té una rellevància històrica limitada.
Per què un periodista es fica dins una olla com aquesta, que és el Consell Català dels Mitjans de Comunicació?
Doncs perquè portem molt de temps dient que els mitjans públics han d'estar dirigits per professionals, i quan un professional dona el pas, doncs molta gent lògicament li atribueix etiquetes partidistes, però jo crec que els professionals d'aquest país, i no ho dic per mi sinó per molts d'altres, estem prou capacitats també per gestionar els mitjans de comunicació.
Sentiu d'alguna manera que haureu de deixar una mica de banda la professió? La vocació per, diguem-ne, entrar en unes altres baralles?
Si més no, l'exercici.
L'exercici.
No? Sí, això de no poder escriure, doncs a vegades hi ha dies que costa més que d'altres, però bueno, tota la vida té èpoques, no? I ara toca el silenci.
El periodista, per exemple, voldria emetre el debat entre Rajoy i Zapatero?
Bé, és un assumpte que hem debatut a l'interior del Consell. Aquí hi ha dos elements a considerar, no? D'una banda, és veritat que l'interès periodístic, doncs, d'ahir, d'avui i de demà estarà centrat en el debat, però també és veritat que els mitjans de la corporació responen a una realitat social que no és estrictament l'espanyola, no? Jo crec que afortunadament, perquè la pluralitat sempre és un valor democràtic, doncs Catalunya té un mapa polític més complex que el mapa espanyol, i per tant això, doncs, el debat posava una mica en qüestió la pluralitat dintre dels mitjans de la corporació. Com d'altra banda, en aquest cas, el servei públic està garantit per una altra emissora de televisió, doncs vam considerar que no era imprescindible que la corporació donés aquest debat.
A vegades diuen passar certes paradoxes, eh? Que un partit de futbol es pot veure en més d'un canal a la mateixa hora, i en canvi un debat electoral es pugui fer valer que hi ha un altre mitjà.
Sí, el que passa és que en el cas del partit de futbol hi ha dos valors afegits, que són el de la llengua i el del punt de vista, que en aquest cas, doncs, no es donaven, no? Perquè el debat és el debat, i lògicament no serà diferent perquè el doni TV3. Mm.
Heu estat fonamentalment un home de premsa, però suposo que l'ús o el poder del mitjà de comunicació televisió davant de campanyes electorals, de nou vostès tornen a escoltar aquell missatge dels periodistes, de la corporació, dels mitjans públics, entenen, etc, etc. Una certa reflexió a l'entorn de l'ús del mitjà en èpoques com aquestes.
Bé, aquí tenim un problema que és complex i que jo crec que tant per part dels partits com per part d'alguns professionals s'ha volgut simplificar, no? L'Estat espanyol té una llei electoral que és una llei de règim especial, és a dir, hi ha moltes coses en l'administració pública i en el conjunt de l'Estat que no funcionen igual en època electoral que en època no electoral. Això es considera lògic, és un valor democràtic, perquè es considera que en el període en què el poble ha d'escollir, doncs s'ha de ser especialment cautelós en determinats valors, que ho som tot l'any, però també en el... Això aplicat en el tractament de la informació electoral en els mitjans públics, doncs es va posar un article, l'article 66, en el qual diu que els mitjans públics tenim l'obligació d'explicar a la Junta Electoral com pensem fer el seguiment de les campanyes electorals. Això és una excepcionalitat, no ho fem la resta de l'any. I també diu aquest article 66 que els partits polítics, si no estan d'acord amb el tractament que han exposat els mitjans, doncs poden recórrer aquesta decisió davant de la Junta Electoral. Això es va fer, ho recordo, perquè ara potser m'allargaré una mica, però
no.
M'agradaria explicar-ho tota la seva complexitat.
Perquè d'entrada això té uns quants anys, eh?
Sí. Aleshores, aquest fet, què provoca? Doncs provoca incomoditat en els mitjans, en els professionals. Per què es va fer això? Doncs es va fer, quan es va redactar aquesta llei, el candidat a la presidència del govern per part de la Unió del Centre Democràtic era l'exdirector general de Radio Televisió Espanyola, el senyor Adolfo Suárez. Per tant, per part dels partits de l'oposició antifranquista i sobretot per part dels partits més petits dintre de l'oposició antifranquista, hi havia un temor a que en aquell moment l'única televisió que hi havia a Espanya doncs fos durant el període electoral controlada des del govern. Bé, però es va fer una llei orgànica, i les lleis orgàniques queden. Durant aquests anys ha anat creixent la incomoditat dels professionals davant d'aquesta realitat. Hi ha hagut múltiples recursos a la Junta Electoral per part dels partits polítics. La Junta Electoral té una altra peculiaritat, que no és una jurisdicció ordinària, també és una jurisdicció extraordinària, que es constitueix en cada període electoral. Per tant, no genera jurisprudència. Quan tu vas a l'Audiència Nacional i li preguntes una cosa una vegada, doncs saps que la següent et tornarà a contestar el mateix. Però la Junta Electoral no. Per tant, ha anat contestant coses diferents. Nosaltres, com a Consell, doncs, ens vam proposar, tot i arribar en aquest tema d'una manera molt precipitada, que el que havíem d'intentar era trobar una sortida que permetés, d'una banda, que els professionals treballessin el més còmodament possible, el més professionalment possible, i que per fer-ho el que havíem de fer era intentar que els partits no recorreguessin el nostre plantejament a la Junta. D'aquest diàleg doncs n'ha sortit una solució que des del Consell pensem que és bona, però que els professionals encara no acaben de confiar que sigui suficient perquè puguin treballar pel mercat. Aquesta fórmula simplement diu que dins dels mitjans de la corporació no seguirà, ni s'està seguint aquests dies, cap mena de còmput parcial de temps en cada informatiu, ni tampoc s'estableix cap ordre predeterminat de les opcions polítiques, però sí que per atendre l'exigència de pluralitat i de proporcionalitat que posa la llei electoral, hem demanat als professionals que en el conjunt de la campanya, en el conjunt dels 15 dies, hi hagi una proporció de temps, una proporció, no un temps dedicat, sinó una proporció de temps d'un any i mig entre el partit menys representat
i el més representat.
Si s'aplica estrictament la proporcionalitat, que és el que ha fet la Junta Electoral amb la Ràdio Televisió Espanyola, pensem que aquesta proporció és de 1 a 7. Des del Consell pensem que les notícies tinguin un diferencial d'interès de 1 a 7 passa molt rarament. Passa potser doncs el dia de l'11M... el dia de les eleccions,
en casos excepcionals,
però en el dia a dia de la campanya pensem que això és obliga certament a haver de dedicar a un partit 7 unitats de temps contra un altre que s'ho dedica una, doncs no afavoreix els criteris professionals. Hem anat tot l'avall que hem pogut, hem arribat fins a 1 a 2 i mig, i pensem que és un pas endavant i pensem que es pot anar generant confiança, i també confiem en la via que ha obert el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que és anar a l'arrel del problema, perquè l'arrel del problema no són els mitjans de la corporació, no és el Consell de la Corporació, no són els professionals de la corporació, no són els partits catalans, sinó que l'arrel del problema és la llei electoral. I per tant entenem que el recurs que ha presentat el Col·legi de Periodistes i l'Associació de la Premsa de Madrid contra l'última resolució de la Junta Electoral al Suprem, amb una pregunta molt senzilla: al Suprem, i si no la respon al Suprem, doncs l'haurà de respondre al Constitucional. Què ha de primar més, l'article 66 de la llei electoral o l'article 20 de la Constitució, no? I bueno, creiem que aquest és un camí, tot i que també hem de ser realistes, que al final la pluralitat necessita alguna forma d'objectivació, sí. Perquè si no és molt subjectiu.
Sí, està clar.
I el temps, és veritat que és un condicionant, però és que el temps és la manera que tenim en els mitjans audiovisuals de dir-li a la gent que és més important i que és menys important, no? Per tant, bueno, volem seguir aquest camí, el volem fer al costat dels nostres professionals i volem fer-lo també amb, complint la nostra responsabilitat com a mitjans públics, que és atendre la pluralitat política, social, cultural i de tot l'altre.
Perquè és clar, aquest ideal serveix poquet, no? És més important el que dius que no el temps que trigues en dir-ho.
A veure, sobre això hi ha,
no acabaríem mai,
hi ha una àmplia literatura.
Està clar, està clar.
A vegades, escolti, la manera d'enfonsar una persona és donar-li molt de temps perquè parli.
Per exemple? Us ho preguntàvem perquè, en el fons, la llei, tot i que és la llei, creieu que al final ha beneficiat més el món dels partits polítics que no el món dels mitjans de comunicació?
Jo penso que quan s'ha de donar informació electoral en una proporció de 1 a 7, sí. Em sembla que cada dia, segur que vostès aquí tracten molts temes en els quals la proporció del temps que dediquen a un i a l'altre és de 1 a 2 i mig. És una proporció més periodística, més pròxima als criteris d'interès periodístic, no? Per tant, jo crec que estem gairebé a punt de trobar una fórmula en la qual hi hagi un sistema d'objectivació, perquè si no les queixes esdevenen estats d'ànim.
Us ho pregunto per si...
I aleshores jo penso que es necessita un instrument d'objectivació també per saber quines queixes són raonables i quines simplement són conseqüència del mal humor.
Ho dic perquè quan una situació s'allarga molt en el temps... Està clar que suposo que també es deu allargar perquè li convé que s'allargui.
No, a nosaltres no tenim cap interès en que s'allargui, perquè pensem que aquest conflicte o aquest desencontre entre el món professional dels mitjans públics i el món polític té conseqüències molt negatives. En primer lloc, indesitjades pels participants, però això que en diem efectes col·laterals o disfuncions.
Però aquella sensació que ningú no li agrada el que està passant, però exacte, que n'és partícip d'aquesta situació.
Perquè els mitjans privats, doncs, lògicament utilitzen això per desacreditar la informació dels mitjans públics. I d'altra banda, hi ha gent que utilitza això, i aquesta és una reflexió que també hem fet arribar als partits polítics, per desacreditar la política en general. I clar, a mesura d'anar desacreditant els mitjans públics i anar desacreditant la política, doncs tenim cada vegada un país menys cohesionat i amb menys capacitat de tirar endavant, i això no és bo.
Vos veniu d'un mitjà privat, quin creieu que és el paper d'un mitjà públic?
Bé, jo crec que el paper d'un mitjà públic és garantir el servei als ciutadans, no? És a dir... I per fer-ho, doncs, moltes vegades ha d'obrir camins que els privats no obririen mai. Pensem, per exemple, que avui en dia, doncs, afortunadament tenim una ràdio en català amb un bon estat de salut, però que això ha estat gràcies, doncs, a l'esforç que ha fet Catalunya Ràdio o que han fet moltes emissores municipals. El món privat rarament s'embranca amb aventures incertes, no? En canvi, des dels mitjans públics s'ha creat un mercat, o si volem dir-ho més suaument, un costum, una tradició de fer ràdio en català, i avui en dia, doncs, tenim afortunadament competència, no? Per exemple, doncs, la mateixa Catalunya Ràdio està fent en aquests moments, jo crec que, un laboratori d'experimentació que servirà per tot el sector, que és ICAT-FM, no? És a dir, pensar una emissora de ràdio que també és una plataforma d'internet, no? Parlo ara en l'àmbit estrictament en general. Després, lògicament, hem d'atendre tota la diversitat social, cultural, econòmica del país. Hem de liderar el món de la informació, perquè malgrat aquestes disfuncions que apareixen a la campanya electoral, els mitjans públics són els que possiblement tenen més capacitat d'actuar atenent a criteris de pluralisme i de transparència democràtica, i per tant, i en el nostre cas, tenim una missió afegida, que és la llengua, no? És a dir, som els únics mitjans públics en el món que podem fer-ho en català, i per tant tenim una obligació també.
Quantes vegades us han preguntat si el fet que el Consell de la Corporació estigui ple de representants polítics vol dir d'alguna forma que els polítics desconfien o malfien dels mitjans de comunicació?
Jo penso que aquest és un debat mal plantejat, no? És a dir, la situació de la que veníem, que era una situació històricament així, és que el director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el nomenava directament al govern a través d'un decret. Per tant, i després teníem un Consell d'Administració que era purament consultiu i de control del director general. El que s'ha fet amb aquesta llei és que hi ha un Consell de Govern format per 12 persones que l'ha escollit el Parlament per majoria de 2/3, hi ha un president escollit per majoria de 2/3. Aquest és l'organisme que governa la corporació. I per tant, la seva activitat està, en tot cas, condicionada per una majoria qualificada que abraça el govern i l'oposició del país. A mi em sembla que hem de deixar un temps i veure si aquesta fórmula funciona. És veritat que la conformació del Consell de Govern s'ha semblat molt estèticament a com es conformava l'anterior Consell d'Administració, però tan veritat com això és que les competències i la relació que tenim els membres del Consell de Govern amb els partits polítics és molt diferent a la que teníem abans, no? A la que tenien els nostres predecessors. Per tant, jo crec que hem de deixar un temps per veure com aquesta fórmula funciona. Nosaltres pensem que tenim una responsabilitat afegida, que és demostrar que la fórmula pot funcionar, i que per fer-ho ho hem de fer, doncs, buscant un ampli consens dins del Consell i buscant una dinàmica que ajudi a millorar les condicions amb les quals els mitjans de la corporació han de fer el servei públic que tenen encomanat.
Sentiu una certa necessitat d'haver de complaure tothom?
No, el que necessitem és que tothom senti els mitjans de la corporació com a propis. És a dir, i perdoni que reveli una conversa que teníem abans de començar, però vostè ha dit aquí tothom s'ha de sentir ben representat, sí. I això ens allunya del conflicte polític, no? Doncs,
encara vaig una mica més lluny, perquè el senyor Saez quan ha arribat diu, com és aquella frase que s'acostuma a dir quan un arriba a un mitjà de com us va?
Com us va? Això. Està, perdó, ja, per revelar la nostra intimitat.
Nosaltres haguéssim pogut començar preguntant-li com us va, però estem segurs que li va una mica més complicat que nosaltres a hores d'ara i en aquest entorn, no? Però com s'arriba a fer un mitjà de comunicació del qual tothom se'n senti partícip? I fins a quin punt el senyor Albert Sáenz ha de fer valer allò d'aquesta paraula que tothom ha fet servir en algun moment i que és tan difícil de definir, que és allò de la independència, que és la independència del mitjà, i etcètera, etcètera. No?
Doncs miri, guiant-se només pels criteris que poden servir a la corporació i fent-se responsable de les decisions. És a dir, sense revelar cap secret, però vull dir, en el debat que vam tenir en el Consell sobre la conveniència de donar el cara a cara o no, a part de la decisió que vam prendre, tothom va tenir clar que preníem una decisió que ens comprometia a tots i que, per tant, assumíem els pros i els contres del que estàvem fent.
M'aturo un moment aquí. Tothom assumia aquesta decisió, però creieu que, amb tota probabilitat, més d'un 50, 60 o 70% dels membres del Consell aquesta nit veuran el cara a cara?
Doncs m'imagino que sí, però la responsabilitat i la independència no vol dir fer el que a tu t'agradaria fer personalment.
No, però la pregunta és si d'alguna forma obvies el mitjà i el pes del mitjà quan prens una determinada decisió.
Aquí és on volia anar a parar, no? És a dir, els partidaris de donar-lo eren perfectament conscients que donar-lo volia dir, per conseqüència de la llei electoral,
sí,
haver de generar tota una sèrie de programes alternatius que, entre altres coses, haguessin fet que durant aquestes dues setmanes que venen el prime time de TV3
és monopolitzat,
a base absolutament dedicat al d'això. Ara bé, els que eren partidaris de no donar-ho també eren perfectament conscients de que avui no se li pot exigir a TV3 d'entrada que tingui un lideratge d'audiència com el que té tots els dilluns, tot i que per un efecte contrari pot arribar a tenir-lo, però tothom era advertit i conscient i responsable del risc que assumia la cadena, i per tant aquesta decisió no és d'uns contra els altres, sinó que ha de posar tots els elements a sobre la taula. Això vol dir complaure a tothom? No, això vol dir trobar solucions. El que hem aconseguit, jo crec, és que no s'hagi tingut la sensació de que es pren una decisió d'uns contra els altres.
Ens queda un minut perquè el senyor Saez ha de marxar. A l'espectador què se li pot dir? I el que escolta la ràdio? De banda, situacions com aquestes que costin o que mereixin una explicació àmplia i que a vegades no sempre poden ser enteses.
Doncs que mirarem que en el futur les nostres decisions no s'hagin d'explicar tant. És a dir, jo crec que l'espectador el que se li ha de demanar és que sigui exigent amb els mitjans de la corporació, que tampoc, només els hi faria un prec, que no es deixin entabanar, és a dir, sobre el govern dels mitjans de la corporació i sobre les seves estructures directives hi ha un debat públic, com no pot ser d'una altra manera perquè som un mitjà públic, però que no es pensi que d'aquells mitjans que no sent parlar és que no tenen les mateixes o problemes similars, no? I jo crec que això la gent ho sap, i la gent és molt més, té molt més sentit comú i és molt més assenyada del que moltes vegades pensem tots plegats,
Per quants anys?
La gent al final som tu, jo, ta mare, la meva mare, la meva dona, la teva, això, vull dir, la gent som tots, no? Això és com, jo sempre faig broma, diem, l'audiència, no? L'audiència, és que l'audiència, bueno, és que l'audiència, i una vegada que algú no sé què deia l'audiència, vaig dir, escolti, sisplau, deixi d'insultar la meva mare, perquè la meva mare forma part de l'audiència, vull dir que, i jo crec que tenim una audiència molt exigent, i això ens permet fer una televisió, una ràdio de més qualitat, no?
Per quant de temps heu signat?
Doncs per 6 anys.
Per 6 anys. Per això és una carrera de fons, eh?
Jo sempre els dic als meus col·legues del Consell que mirada llarga. Mirada llarga perquè nosaltres... I això és un dels elements que ens fa independents. És a dir, nosaltres marxarem d'aquest Consell de Govern si no fem alguna trencadissa molt grossa, quan hi haurà un altre govern del que hi ha en el moment en què ens ho han nomenat, quan hi haurà un altre parlament del parlament que ens ha escollit, i possiblement quan hi haurà uns altres dirigents dels partits i dels grups parlamentaris que ens han recolzat. Per tant, en aquest cicle, els que anirem quedant al capdavant de la corporació i havent d'afrontar els seus reptes i buscar les seves solucions serem nosaltres, i això ens fa tenir una independència raonable. No hi ha ningú en el món
que
sigui totalment independent. Com deia Weber, la independència és la capacitat de prendre decisions atenent només al teu propi criteri.
Quantes persones del voltant us han dit, Albert, no saps on et fiques, no saps on et fiques, no saps on et fiques?
Sí.
Unes
però,
quantes.
Bueno, però... qui no vulgui...
Pols que no vagi a l'era. 10:36, Albert Saez, el principal, bé, l'home que té davant seu a tots els membres del Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Esperem retrobar-lo en algun altre moment al llarg d'aquests 6 anys. Fins la propera. Adéu-siau.
Vinga, adéu.